Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Com cada 15 dies, els dilluns, a aquesta hora tenim cita amb l'Institut d'Estudis Penedesencs perquè ens explica tota l'activitat que desplega arreu de la Vegueria Penedès. Una activitat que s'ha reinventat, que potser ha minvat una mica, però continuen al peu del canó amb totes les eines possibles en aquests temps més complicats. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Vilafranca l'Àngels Trevé, coordinadora de l'Inventari de Patrimoni Cultural i Material de l'IEP. Àngels, benvinguda.
Bé, gràcies, bon dia.
Coincidint amb l'entrada en vigor d'aquestes noves mesures anti-Covid, heu tancat les seus presencials de l'Institut i seguiu treballant en línia.
En línia, exacte, i atenem per telèfon, més o menys al mateix horari, però per temes de les mesures de seguretat i també perquè pensem que els nostres socis també són persones més grans, pensem que és molt més fàcil per telèfon, solucionem el que vulguin, se'ls hi fa arribar i ja està. I en principi estaran tancades, tot i que l'activitat, com tu dius, a tope. I sobretot aquest últim trimestre, perquè han anat quedant activitats i han dit, va, encara els podem fer, més o menys online i ara...
Havíeu engegat de nou el curs després de mesos d'aturada, ara s'han de tancar seus i reinventar algunes de les propostes, potenciar l'online... De tota manera, ja hi comptàveu, no?, que aquest curs aniríem així.
Sí, sí, sí. Nosaltres vam fer la planificació el mes de febrer i precisament vam demanar l'exposició que parlarem ara i vam dir hem de preparar les jornades, les vincularem a l'exposició i a mica ja vam anar veient que s'havia d'anar treballant. Com que ja teníem previstes fer-les a l'octubre, vam dir tenim temps per anar preparant, a veure com poden ser, arribem a la gent a través de l'online i les plataformes, i que també és una oportunitat, ho veiem així.
I el soci de l'IEP, que té una mitjana d'edat alta, s'ha reinventat també, s'ha posat les piles i participa telemàticament?
Ens costa molt.
Costa
i a més ara és molt a l'inici. La veritat és que seran aquestes jornades la primera vegada que veurem la resposta.
Serà la prova de foc.
La prova de foc. També esperem que ens poden sorprendre, perquè també amb el temps de confinament la gent més gran ha fet videoconferències i s'ha apropat més a les tecnologies. Tot i amb això, una de les coses que fem, no ho farem amb streaming, tot algunes coses, que les que es puguin, en plataformes, però també quedaran en els vídeos gravats. I això sí que pensem que és una facilitat, perquè entrar a la web i mirar-te un vídeo que et pot fer gràcia, pensem que tindran molt més recorregut que el fet de les jornades que seran aquests mesos, no? Vull dir que les persones que tinguin interès poden demanar una mica d'ajuda i poden veure aquests vídeos.
Aquest divendres s'inaugura a Bonastre l'exposició Tota pedra fa paret sobre la pedra seca a Catalunya, que és el plat fort, la cirereta de les 28è jornades d'estudis penedesencs que arrenquen també aquest cap de setmana. Unes jornades típiques i, com deia l'Àngels, que serviran de prova de foc per veure si unes jornades online també funcionen, també tenen sentit.
Exacte, i pensem potser arribar a un altre tipus de públic que potser no et vindria a unes jornades, però sí que ho veurà per streaming o ho veurà pels vídeos. Sí, l'exposició aquesta és una exposició que té itinerància per Catalunya. Des de l'Institut la vam demanar perquè formem part de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Material, que som unes entitats que fem activitats per difondre aquest patrimoni. Precisament amb aquest observatori hi ha l'Associació per la Pedra Seca i l'Arquitectura Tradicional, que fa 5 anys que s'ha constituït i que treballa amb aquests aspectes de la pedra seca. Ells són els comissaris d'aquesta exposició. L'exposició es diu Tota pedra fa paret, la pedra seca a Catalunya. I vol ser una visió dels tipus, les tipologies de construccions de pedra seca que hi ha a Catalunya. Hi ha els 8 àmbits, les 8 demarcacions, per tant també tenim la Vegueria del Penedès. I llavors, aquesta exposició, quan ens la vam plantejar de portar-la al Penedès, vam dir, una zona que no coneixem i que hi ha molta pedra seca és la zona de Bonastre, és l'extrem del Baix Penedès, a més coincidia amb que el Vendrell és la capital de la cultura catalana aquest any i per tant vam voler posar el focus a aquesta zona. Per tant, tindrem l'exposició, estarà a la sala d'exposicions del Centre Cívic, allà a Bonastre. La inaugurem divendres, és amb inscripció prèvia, per tant hi haurà poca gent, però sí que hem programat tots els diumenges, des d'ara, el 24 d'octubre, fins al 10 de gener, de 11 a 13, es programen visites a l'exposició.
Amb reserva, prèvia,
que és el web de l'institut, i també el telèfon, que el trobaran allà al web, no? Llavors, recomanem aquesta visita perquè també és una oportunitat per visitar el poble de Bonastre. És un poble que té molt de patrimoni arquitectònic, que també els seus entorns tenen molts marges de pedra seca, cabanes, a més va patir un incendi fa uns anys i han quedat molt net el bosc, hi ha un sotabosc baixet, que es pot veure molt bé totes aquestes construccions, i des de la visita a l'exposició també els hi donaran les indicacions.
Per tant, es poden veure aquestes barraques de pedra seca a l'exposició, amb fotografia, amb imatges, i després sortir a fer un tomb. Exacte. I veure-les in situ, reals.
Exacte. Sí, em sembla que també hi ha alguna visita organitzada. Qualsevol de les informacions que ara donarem està molt detallat a l'Institut d'Estudis Penedesencs, i veurà, perquè està seleccionat per activitats i per dates. Perquè, com hem dit, tota aquesta exposició i les activitats complementàries durant el 23 d'octubre al 10 de gener.
La mostra fotogràfica, Tota pedra fa paret, inclou també imatges, testimonis de la pedra seca al Penedès?
No, això no ho inclou perquè aquesta exposició és itinerant, per tant, és molt general. Però precisament això que dius ho hem fet amb la mostra de cinema. Hem fet 6 documentals sobre la pedra seca a la vegueria del Penedès amb testimonis de persones que hi estan treballant, com ho estan difonent, s'ha anat al territori, s'ha filmat les barraques, i tot, són documentals molt interessants.
La mostra de cinema que comentava l'Àngels forma part d'aquestes 28è jornades d'estudis penedesencs que embolcallen aquesta exposició de la pedra seca amb projeccions, amb cinema, amb documentals i amb col·loquis i ponències.
Sí.
Telemàticament.
Telemàticament, sí. Això es farà per la plataforma Zoom i les indicacions per entrar-hi es trobaran també a l'Institut. Es posaran a la web de l'Institut, serà molt fàcil l'enllaç per veure. Llavors, com deia, aquesta mostra internacional de cinema hem elaborat, bueno, s'han elaborat, són documentals realitzats pel Joaquim Sicar, i el contingut d'aquests documentals són de l'antropòleg Abraham Guillem, que ell ja va fer la recerca de la pedra seca per l'Inventari del Patrimoni Cultural i Material, que també està publicada. Llavors, el format és el següent. Es passa el documental, que es pot veure per internet, i a continuació hi ha el col·loqui, que a través de la plataforma Zoom es pot intervenir.
Per tant, és molt important inscriure's perquè rebis aquest enllaç i puguis participar del col·loqui posterior.
Exacte, sí. Si no, només podràs veure el que és la mostra, però és millor poder participar perquè serà molt més interactiu.
Els documentals seran el pal de paller de les jornades?
És la novetat i és també l'aposta de tenir gravacions sobre aquesta temàtica arreu de la Vegueria Penedès. Però no és l'únic, també hi haurà els col·loquis, no?, que són de diferents temàtiques, també relacionades amb la pedra seca. No?
I també hi haurà ponències, que seria, ens remetrà una mica el format més clàssic de les jornades.
Exacte,
no?
Sí, sí.
Ens presentes els documentals, que deies que en aquesta ocasió els documentals sí que se centren en la Vegueria Penedès.
Exacte, sí, els documentals comencem precisament, les jornades les comencem ara, podem parlar del que fem aquest cap de setmana. El divendres hi ha la inauguració de l'exposició, que és amb reserva, per tant, potser no podrà assistir massa persones, i llavors el dissabte ja hi haurà la inauguració de les jornades, que seran online. No tinc encara la informació, però a la web hi seran. O sigui, al llarg del dia del dissabte hi haurà la inauguració online, que seran a través de vídeos, per tant, quedaran penjats i es podrà veure. I llavors, el diumenge ja comença la primera activitat, diguéssim, d'aquestes jornades, que és la mostra de cinema. I és el documental La pedra seca al Baix Penedès. Comencem pel Baix Penedès, ja que està ubicada l'exposició allà, i és a les 11 del matí. I a continuació hi haurà el col·loqui, que és a les 11:30, i el col·loqui versarà sobre la importància econòmica i productiva de les construccions de la pedra seca. Aquesta és la primera activitat.
Doble activitat,
Exacte.
Projecció, sí, i col·loqui.
Exacte. Llavors, l'altre documental ja serà el dissabte 31 d'octubre, a les 11 també, la Pedra Seca a l'Alt Penedès. I també, a continuació, té un col·loqui a les 11:30, Les persones i la Pedra Seca, històries de vida. I és això que deies, no? Per parlar més del territori serà el col·loqui, que complementarà el documental i l'exposició. Després, el tercer documental és el 7 de novembre i és la Pedra Seca al Garraf, el quart és la Pedra Seca a la Noia, i llavors els dos últims documentals, que ja ens anem al novembre i a primers de desembre, són els tipus de construcció de pedra seca i com protegir les construccions de pedra seca. Aquests són els documentals i tots tenen el seu col·loqui, vull dir que això s'ha d'anar veient i és aquest format, a les 11 el documental, a les 11:30 el col·loqui.
Per tant, aquests documentals tenen una durada curta, de mitja horeta?
Exacte, sí, no arriben potser, una mitja horeta, sí. Sí.
El documental no cal inscriure's, no?
No, estarà online.
A temps real, a les 11, pots visionar-lo al YouTube o al Facebook de l'Institut d'Estudis Penedesencs.
El que recomanem és, com que hi ha moltes activitats i poden tenir algun canvi per algun problema, perquè estem en aquest moment tan delicat, recomanem entrar al web de l'Institut, anar a les jornades i allà tota la informació i qualsevol imprevist que hi hagi, que estarà anunciat allà. I llavors el que deies de les ponències, que seria una mica l'essència de les jornades, són tres ponències. La primera, que es farà el dijous 29 d'octubre a les 7, que és la Pedra Seca i el paisatge al Parc del Garraf, a càrrec d'en Josep Antoni Herrera. La següent ponència ja serà el 5 de novembre a les 7 de la tarda, que és la Pedra Seca i les peculiaritats dialectals de l'àmbit de la Vegueria Penedès, que anirà a càrrec de Ramon Marrugat. I la tercera ponència és Kit, non in Africa Hispana Niac. Oi, bueno, és en llatí.
Ai, que ens farem
sí,
mal.
Sí, i ens farem mal i ho faig la traducció directa. La Pedra Seca i la Tàpia en temps dels íbers.
Molt millor.
Que, sí, que és a càrrec de Josep Pou Vallès. I aquesta és el 19 de novembre. Aquest és el format a grans trets de les jornades. Hi ha altres activitats també, però les anirem concretant. Algunes encara no tenen data. Concreta, perdó, tenen data però no tenen hora, perquè dependrà com es puguin fer. Per tant, recomanem això, que anem al programa Les Jornades i que es pot anar consultant i veuran si hi ha algunes que són amb inscripció o si no.
A les ponències també cal inscriure's, no?, per rebre l'enllaç i la ponència, tant si és en directe com si s'ha enregistrat prèviament.
Exacte, sí. Si es va al web, allà mateix, amb la descripció de què és la ponència, ja hi ha l'enllaç o no. Si és per YouTube o és amb inscripció, es anirà trobant. Anirem mantenint molt al dia el web, perquè és el nostre vehicle de comunicació.
Els experts que participen en aquestes ponències, en aquests col·loquis, com han entomat aquest nou model de ponència?
Molt bé, molt bé. Segur que és perquè tots tenim moltes ganes, no? D'aquesta inactivitat ens ha sobtat i ens ha desanimat una mica. Per tant, molt bé. Com he dit, les jornades estan coordinades per l'antropòleg Abraham Guillem. Ell ja havia conegut molt aquestes persones que es dediquen a la pedra seca perquè havia fet la recerca per l'inventari. Per tant, ell s'ha tornat a posar en contacte amb ells i llavors han elaborat aquests guions que jo penso que seran molt interessants perquè són aquesta visió, no?, molt global de com és la pedra seca, en quins llocs es dona, de l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i la part de l'Anoia.
Aquests col·loquis, aquestes ponències es guardaran enregistrats i podrà accedir en posterioritat?
Exacte, sí.
També.
Les actes, diguéssim, d'aquesta jornada seran audiovisuals, en format audiovisual.
Aquelles actes que es publicaven posteriorment, no? En paper.
Exacte, en paper, que ara ja últimament ja es feien
també
en PDF.
Són online,
també. Ara seran online i per tant seran molt més atractives, però a més poden tenir molt més recorregut, sobretot els documentals, perquè, com he dit, l'Institut d'Estudis Penedesencs una part de l'OPEI, que és aquest Observatori de Patrimoni Etnològic i Material, i té programes, que és la Mostra de Cinema, que cada any s'organitza. Llavors aquests documentals es comparteixen. Nosaltres hem passat amb aquesta mostra la Pedra Seca a Mont-roig i altres llocs, no? Vull dir que pensem que és un esforç gran i és una inversió, perquè té un cost, però en canvi té recorregut molt més que podrien ser unes jornades que la conferència a vegades ni es gravava. Ara ja no hi cap al cap a ningú. Totes les conferències, totes les activitats es graven perquè donar l'oportunitat que la gent les pugui veure online.
I, Àngels, des de l'Inventari de Patrimoni Cultural Immaterial heu treballat la documentació i els testimonis al voltant d'aquesta pedra seca. Heu completat la tasca arreu de la vegueria o encara esteu en procés?
Ha servit, o sigui, les fitxes d'inventari són limitades i, per tant, dones una visió una mica general. I ens havíem centrat molt al Baix Penedès perquè n'hi ha moltes. Havíem fet també una mica el Garraf, l'Alt Penedès potser no tant, i a l'Anoia ens havia quedat. I, en canvi, ara s'ha pogut anar a l'Anoia, conèixer molt més les entitats. Per tant, una mica és l'objectiu de l'inventari. L'inventari no és exhaustiu, una fitxa on hi és tot, sinó que el més important d'aquestes fitxes d'inventari és la part de bibliografia i d'enllaços, que és la que mantenen viva la fitxa, de dir, mira, ara ha sorgit aquesta entitat que ha fet això o s'ha recuperat aquesta. A part, la pedra seca, hem de dir que hi ha el Viquipedra, que és aquesta gran enciclopèdia sobre la pedra seca, que hi ha totes les barraques i sobretot barraques. També he de dir que aquí ens hem centrat també molt en altres construccions, no només les barraques, sinó els marges, els aljubs, els forns de calç. Vull dir que es parlarà una mica del tipus de construccions. És molt enriquidor. Jo he vist molt en brut el documental, però penso que quedarà molt bé perquè donarà aquesta visió molt completa.
Quan l'Àngels Travé parla d'aquestes fitxes de l'inventari, és tal qual.
És una
fitxes
fitxa,
online que es poden consultar,
exacte.
Però són fitxes com un petit esquema.
Exacte. Fitxa vull dir que és, hi ha un apartat de descripció breu, hi ha un apartat d'una mica de les eines que es fan servir. És una síntesi. O sigui, l'inventari ve a ser com un... És un inventari que no només és el títol, que seria com un catàleg, però és un resum del que és qualsevol element patrimonial, que pot ser una festa, pot ser una recepta de cuina, però és una síntesi. La recepta de cuina sí que és completa, però que marca una tipologia, un element que es dona al territori, però evidentment és un resum, no? Perquè és un inventari. És el concepte aquest d'aquest inventari. Però a partir d'aquí, que és l'objectiu, és poder completar o poder anar a aprofundir aquella temàtica.
Hem començat parlant d'aquestes 28enes jornades d'estudis penedesencs, de la inauguració de l'exposició Tota pedra fa paret, perquè tot plegat arrenca a finals d'aquesta setmana, però el cap de setmana que ve l'Institut d'Estudis Penedesencs també té una cita destacada, perquè el Vendrell acull les 16enes jornades de cultura i recerca local dels territoris de parla catalana. Se celebren del 29 al 31 d'octubre, tot i que no hi haurà estants, seran molt virtuals també, no?
Sí, bé, és conegut com el Recercat, que és aquest punt de trobada de totes les entitats d'arreu dels territoris de parla catalana, venen persones del País Valencià, d'Andorra, i és una trobada que, bueno, els centres d'estudis la valorem molt perquè compartim coneixences, activitats, llibres, i és molt maca perquè l'eix d'aquesta jornada és una immensa carpa on hi ha els estants dels territoris. No?
Enguany no hi haurà carpa,
hi ha carpa.
Tot ni carpa
és virtual,
ni estants.
No? I també és molt bonic perquè és itinerant, el Recercat sempre coincideix amb la ciutat, que és la capital de la cultura catalana l'any. Per tant, és una oportunitat d'anar a visitar aquesta ciutat. Aquest any és el Vendrell, però ha quedat limitat a online. I bé, es fan les activitats també per la plataforma Zoom, si centra a irmo.cat, a la web, allà hi ha tota la informació i també la manera de participar. I des de l'Institut presentem una fitxa, bueno, un element de l'inventari, que és els tocs de campanes a la vegueria Penedès, que ja n'hem parlat fins i tot aquí a Ràdio Vilafranca, que va ser una recerca que vam fer entre el 2018 i el 2019 per recollir amb aquest inventari, almenys esmentar, qui manté les poblacions que encara mantenen vius els tocs de campana manuals i les entitats que els mantenen viu, que toquen aquests tocs. I serà molt breu, però bueno, presentarem aquest projecte, el presenta l'antropòloga, la Maite Hernández.
Col·laboreu amb altres activitats o propostes d'aquestes jornades?
Sí, n'hi ha una altra que és important de dir aquí, que és que ens van demanar documental sobre la pedra seca i hem presentat el documental que veu fer, que vostre de Penedès Televisió, que és de la Núria Repiso, que és la pedra seca al Penedès, i és el grup de pedra seca del CEP, del Centre d'Estudis del Centre Excursionista Penedesenc, que van rehabilitar una barraca i ho van gravar. És molt breu, és un documental de 15 minuts, però que el recomanem perquè està molt bé. L'hem passat fins i tot a la Fira Eco Sant Cugat, van venir I bueno, doncs hem participat. També hi ha un altre documental sobre la pedra seca al Baix Penedès. Hem aportat aquests documentals i després, bueno, assistirem online, no? Tots els socis de l'Institut, que hi ha uns socis que ja anàvem cada any a participar al RecerCat. I bé, també trobareu llibres. Hi ha un apartat de bibliografia que també és molt interessant i era una oportunitat de trobar llibres que habitualment no es troben a les llibreries, i allà et posaves en contacte i el podies aconseguir. Però bé, l'any que ve pot ser diferent. Però està molt bé que no s'hagi deixat perdre l'oportunitat, no? De dir, aquest any també la podem fer encara que sigui online.
I suposo que com que el RecerCat hi participa en els centres d'estudi, tots han posat les piles i han adoptat les eines telemàtiques, hi haurà una bona participació.
Sí, sí, pel que ens han dit, sí, perquè ja ens hi hem posat, i a més, tots els centres d'estudis estem ara pensant, inclús insistint en les administracions, que ens donguin suport per millorar tots aquests sistemes, perquè molts dels vegades ho hem fet amb el nostre, amb el de casa, no? Però que ojalà tots puguem fer un bon streaming i ens donguin suport econòmic per posar-nos al dia amb això, perquè això pot durar. I també és una oportunitat, com deia, per arribar a un altre perfil de públic que està acostumat a més a aquestes tecnologies i que a la millor el desplaçament és complicat, però és fàcil arribar-hi a través de l'internet.
Àngels Travé, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Sort amb aquestes 28enes jornades d'estudis penedesencs i amb el RecerCat del cap de setmana següent. D'aquí 15 dies ens expliqueu com ha anat l'experiència.
I tant que sí. Molt bé.
Gràcies, bona setmana.
Bona setmana.
Ens plantarem a 11:45 la següent cita, tercera i última del matí, amb l'actualitat del Penedès, amb Paula, Joan Pau i els Pets. La vida és molt avorrida sense el teu cos. Hauria de dormir, però avui les hores poc a poc perforen aquest llit ple de racons per escalfar. Matins d'abril
són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim tot seguit les notícies del Penedès en xarxa. Un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Diversos bars i restaurants de Vilafranca ofereixen un servei de menjar per endur o repartiment a domicili. Amb l'entrada en vigor de les noves mesures restrictives per la Covid-19, els bars i restaurants van haver de tancar. L'única escletxa per seguir treballant és la d'oferir el seu servei sota comanda, amb servei de recollida o repartiment a domicili. Un dels establiments que ofereix aquest servei és el bar Cal Ramon. De moment, el seu propietari, Cisco Arroyo, explica que ja és el servei de recollida de menjar, ja l'oferien i ara l'han potenciat. També està indignat amb la classe política pel poc suport rebut. Un dels altres restaurants que ofereix aquest servei sota comanda és el Cigró d'Or. Durant el primer tancament de la restauració ja servien menjar per endur al restaurant i repartiment a domicili. El xef Oriol Llavina comenta que en aquesta segona ocasió ja estan entrenats i els ha resultat més fàcil organitzar-se. Detinguts 4 individus com a presumptes autors de diversos robatoris arreu de Catalunya. La policia local de l'Arboç ha detingut 4 individus com a presumptes autors de diversos robatoris arreu de Catalunya. Durant el matí del passat divendres, la policia arbocenca va rebre una trucada alertant que 3 homes havien sostret una bossa de mà amb diferents objectes de valor i una quantitat considerable de diners en efectiu i que seguidament havien fugit en cotxe del lloc dels fets. Després de l'avís, els agents van aturar el vehicle a la Nacional 340 amb 4 individus al seu interior. Inspeccionat l'automòbil, els policies van trobar diversos objectes de valor presumptament robats, entre els quals hi havia fins a 4 telèfons mòbils. Per aquest motiu, apunten fonts policials, els ocupants del vehicle van ser detinguts. Posteriorment, agents de la policia local de l'Arboç van localitzar uns altres 4 individus caminant pel municipi amb actitud sospitosa. Els agents precisament van inspeccionar la zona on es trobaven i van intervenir una quantitat important de diners en efectiu amagada al carrer. Aquests homes, explica la policia, buscaven els detinguts i van ser traslladats cap a les dependències policials on van ser identificats. Rewine ha reutilitzat 80.000 ampolles de vi. El projecte Rewine presenta resultats aquest dimecres. Han estat 4 anys d'estudis, de proves, d'anàlisis econòmics i mediambientals que demostren la viabilitat d'un sistema sostenible de recollida, neteja i reutilització d'ampolles de vidre en el sector vinícola de Catalunya. Amb un pressupost de prop d'1 milió d'euros, la major part finançats per la Unió Europea, s'ha coordinat des del Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Agència Catalana de Residus i ha comptat amb la participació dels cellers de Família Torres i la cooperativa Falset Marçà, a més de ReZero, Inèdit i Infinity. Rewine és un projecte cofinançat pel programa LIFE de la Unió Europea que es va iniciar a finals del 2016. Ha involucrat cellers, comerços, restaurants, consumidors i deixalleries amb l'objectiu de fer una prova pilot per reutilitzar 100.000 ampolles de vi, de les quals se n'han acabat reutilitzant 80.000. Acabem explicant-vos que està adjudicada la restauració de la Torre de Moja. La Junta de Govern del Consell Comarcal de l'Alt Penedès va adjudicar les obres de restauració de l'interior de la Torre de Moja per un import de 190.000 euros. Les obres suposen la tercera i darrera de les fases del projecte integral de restauració de la torre, un cop ja feta la consolidació de l'edifici en la primera de les fases i passar després a la rehabilitació de l'edifici annex. El projecte preveu una actuació general per culminar les actuacions de restauració portades a terme durant els darrers anys amb l'objectiu que l'edifici recuperi la seva dignitat històrica, segons recull la memòria tècnica del projecte Penedès 360 graus.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Dilluns més ens fa il·lusió, ens ve de gust aquesta cita amb la cuinera Gemma Riera, que ens acompanya
per ajudar-nos amb propostes, idees, perquè la cuina no sigui feixuga, la disfrutem i mengem saludable. Gemma, bon dia.
Hola, bon dia.
Cuina de tardor, no?, aquestes alçades de la pel·lícula.
Sí, bueno, una miqueta més... Sí, una miqueta més... més d'estofats, més de verdures calentetes, no?, llegum... Bueno, una miqueta de tot, però tot molt fàcil, eh?
Aquesta tot... és la nostra divisa.
Sí, tot molt fàcil. Receptes que es poden fer amb molt poc temps, perquè, bueno, ja saps com anem, i sempre ho dic, eh? Jo em repeteixo com l'all, però és que és veritat, com que totes anem d'aquesta manera, totes i tots, eh? Perquè els pares també, Déu-n'hi-do, també, lo que...
S'impliquen, sí, sí.
Vull dir, no...
I a casa és que la cuina és cosa
sí,
de l'home.
Sí, 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 sí,
i
tant.
No és el meu cas, però és fantàstic que sigui
així. No, el meu tampoc, ja m'agradaria.
No és el cas de la majoria, em sembla.
No, però sí que n'hi ha, sí, cada cop n'hi ha més, eh?
Oi que sí?
Sí, perquè, a veure, la cuina és per gaudir-la també, eh? Jo m'ho passo molt bé cuinant, clar que és la meva feina, no? Però igualment les persones que no és la seva feina... A veure, t'agrada perquè, no sé, fas el menjar per la teva família, no? Després t'agrada que et diguin que està molt bo o que has fet això. Hi ha vegades que et diuen que no ho facis més, de vegades et diuen que ho
sí,
pots tornar a fer.
Sí, això també passa.
Bueno, però, no sé, és...
És gratificant.
Sí, sí, la veritat és que sí. A veure si us agraden les receptes d'aquesta setmana i les podeu introduir, eh?
Segur que sí. Dispara.
Mira... La primera és un bròquil, bueno, ara, així de cara a aquest temps, doncs ve de gust, no? Bròquil, bròcoli, coliflor, bueno, qualsevol verdura, val? Jo he ficat bròquil perquè el bròquil m'agrada molt i queda molt bé amb aquesta combinació. És un bròquil que el farem com el pollastre tandoori, que fem aquesta barreja amb iogurt i tal, doncs ho farem amb el bròquil.
I espècies, també.
Amb iogurt i mostassa i espècies. Ja veureu, és molt resultant i podem fer un plat d'aquests una mica combinat, no? I ja ens donarà doncs, un plat sencer. A veure, comencem. Un parell de bròquils. Un iogurt grec, natural, sense sucre ni res. Mostassa, oli d'oliva, cúrcuma, curri, pebre vermell dolç, pebre vermell picant... Això cadascú el que li agradi posar, eh? Jo picant no em poso perquè a casa meva no els hi agrada. El que tingui aquest regust picant, però a casa d'un altre, si li agrada, pues posar-ne també gingebre, bueno, el que vulgueu, vale? I ametlles torrades per acabar el plat. Llavors, què farem? Escaldarem el bròquil o el farem al vapor, val? Interessa que quedi una mica al dente.
Cruixent.
Sí, perquè després l'hem d'acabar de coure al forn juntament amb aquesta barreja de iogurt i espècies que farem. Llavors, ha de quedar una mica al dente perquè no ens quedi massa puixat, eh? Llavors, l'escaldem, el deixem refredar una mica. Mentre es refreda, nosaltres preparem el iogurt. Barregem el iogurt amb la mostassa, amb l'oli i amb totes les espècies, una miqueta de sal. Aquest preparat el barregem amb el bròquil i després el posem pel gratinador del forn. Li anem donant la volta... Que tardem? Uns 7 minuts, aproximadament. Bueno, és el que vaig tardar jo, eh?, amb el meu forn.
Es torra, canvia el color...
Canvia el color, queda una mica duradet, les espècies també agafen més gust amb l'escalfor, i, bueno, un cop ho tenim fet, ho traiem del forn, li fiquem l'ametlla picada, que pot ser ametlla, però pot ser pinyons, pot ser avellanes, pot ser nous, el que tingueu, eh? Si no teniu ametlla, no cal anar-la a buscar expressament. El que hi hagi, i ja tindríem el plat acabat de bròquil. Llavors, això, amb què ho acompanyem? Doncs mira, amb una mica de pasta integral, podria ser amb llegums saltejats amb una miqueta d'all, també quedaria molt bé, amb cigrons, quedaria perfecte, perquè els cigrons queda molt bé amb totes aquestes espècies més orientals, no? Què més? Una mica d'arròs integral, quinoa, amb una mica de peix a la planxa, pollastre rostit... Vull dir, té
moltes possibilitats.
Si us agrada que també hi queda molt bé un raig de suc de llimona o una mica de ralladura de la llimona. Això ja a gust de cadascú.
Quina manera tan diferent de cuinar el bròquil,
sí,
que a moltes cases té mala premsa, té mala fama. Així li dones la volta completament.
Completament, completament. I llavors, recuperant una mica el que parlàvem del batch cooking, si tu tens el bròquil escaldat, tu tens arròs i tens un peix que ja el tens filetejat, en un quart d'hora tens fet el dinar al moment i sense... I sense massa feina.
Amb molt poca inversió de temps, sí, sí, mínima.
Vull dir que són aquestes receptes les que ens serveixen doncs, per aquests dies que anem tan de bòlit, vaja.
És que amb aquesta recepta de bròquil que proposes trigues més a escalfar el forn que no pas a preparar-ho.
Exacte, exacte.
És genial.
Sí, sí, és genial.
Mentre s'escalfa el forn,
sí,
ho apanyes, pim-pam.
Sí, també he sentit que per aquesta recepta ja l'he donat així a més gent. També he sentit que en lloc de forn ho fan a la paella.
Saltejat.
Saltejat. També podria fer-se a la paella. Ho dic perquè...
És més ràpid.
Dient això del
temps que triga el forn a escalfar-se,
sí,
no?
Doncs si no tenim aquest temps o pensem, uf,
quina mandra,
quina energia que gastarem, no?, de ficar el forn en marxa si només hem de fer això...
Sí, sí, molts quilowatts també.
Doncs també ho podríem fer saltat a la paella.
M'agrada, perquè a mi em fa mandra el forn, sempre em
sí.
costa.
Home, has d'aprofitar...
També tinc un forn dolentet, que triga molt a escalfar-se i és una mica murga. Llavors em fa mandra.
Clar.
I puc agafar l'opció B, saltejat
sí.
a la paella.
O amb el grill del microones, també hi ha molts microones que tenen grill, doncs també es podria fer amb el grill del microones. Bueno, això cada casa, doncs, que...
Sí, sí.
Que s'ho gestioni
que tonegi.
amb els seus estris, vaja.
Què més has portat?
Mira, després, un estofat de verdures que, bueno, sense posar-hi gens d'oli. Això per qui no li vulgui posar oli, no? Però et dic una cosa, si no estàs fent règim i li pots posar oli, un raig d'oli, al final, cru, li quedarà molt bé, eh? Però comencem sense greix i a veure què ens sembla, val? La verdura jo he posat ceba, all, pastanaga, si no volem posar pastanaga, carbassa, que és de l'època, mongeta tendra o col, que també és de l'època. Això, cadascú que posi el que li agradi, eh? Xampinyons, una fulleta de llorer, una mica de vi blanc, i brou de verdures, o aigua, si no en tenim, eh? Perquè, com que les mateixes verdures ja trauran el seu suquet, tota la seva substància que quedarà allà, si fiquem aigua, doncs tampoc passa res, eh? Val? I un tomàquet madur. Ah, i una mica de pebre vermell dolç, també. Es cou tot junt, amb la mateixa cassola. Per tant, el que hem de tindre en compte és la mida amb la que tallem les verdures, perquè totes es facin al mateix temps, sense que una quedi més crua que l'altra. Llavors, les més dures les tallarem més petites, i les més toves doncs les tallarem més grans. Més o menys és això. Ceba i all, doncs picat molt finet. La pastanaga i la carbassa, doncs a daus petits. La mongeta la podem tallar a juliana. A juliana vol dir per la meitat, eh? Tampoc no... si fos la col, igual, eh? També, juliana. Els xampinyons, a quarts. I el tomàquet, ratllat. Llavors, què farem? Ho posarem tot junt a la cassola, amb la fulla de llaurer, una miqueta de sal, pebre vermell dolç, vi blanc i brou.
I quina quantitat?
El brou ha de cobrir, però sense que hi hagi... Cobrir just, perquè les verdures... van perdent el volum i llavors al final ens quedaria una sopa. No, ha de ser una miqueta d'aigua. Ha de quedar com un estofadet. Llavors, tapem i això ho tenim uns 20 minutets coent, tot junt.
Foc baix, foc mig?
Foc mig, eh? Llavors, bueno, quan destapem, doncs bueno, ja veureu, tot està cuinadet, ha quedat una mica de suquet, que queda més reduït, evidentment, i això ho podem fer servir com un plat únic, amb un ou, una miqueta de pernil, i escolta, tens un plat estupendo. Que pot ser també una guarnició per carns i per peixos, vull dir que és un plat doncs, que està molt bé, es fa, és molt saludable i no suposa cap feina.
I ens parlaves el mes passat del batch cooking, el pots fer el cap de setmana.
I tant.
Menjar-ho dimarts, dimecres,
sí.
El dia abans, en aquest sentit també és versàtil,
també,
dona joc.
També, perquè a més això ho pots anar fent mentre fas altres coses, allò ho deixes coent i tu et vas preparant altres cosetes. Vull dir que és un plat que es pot tindre preparat a la nevera i és un recurs també molt, molt ràpid.
I tant.
Ja et dic, un ou, una mica de pernil i...
I plat arreglat.
I plat arreglat.
Primer i segon.
Primer i segon, sí, sí. I aquest també és molt resultant. També és molt resultant i és més festiu. Mira, té una mica més de canya.
Què proposes?
Uns fesolets amb llagostins.
Home, sí, aquí hi ha glamour.
Aquí hi ha una mica de glamour. Però bueno, pot ser un plat de cada dia, eh? Es fa amb poc més d'un quart d'hora, eh? Jo el vaig fer amb un quart d'hora. Bueno, jo perquè vaig ràpid així tallant i tot preparant,
fas no? Via, tu fas via.
Però segurament que tothom ho pot fer... Amb aquest temps, eh? Mira. Necessitem un mig quilo de fesolets que ja estiguin bullits, eh? Vull dir, no cal que ens fiquem a bullir...
Aquells bueno, de Santa Pau, menudets.
D'aquells menudets. Si ho volem bullir el cap de setmana i tenir-ho a la nevera, doncs també molt millor, no?, si ho bulls tu. Però, bueno, ara també hi ha moltes botigues que tenen un llegum bullit boníssim i no cal tampoc...
Dedicar-hi més
dedicar-hi
esforços.
Dedicar-hi tant sí. temps. Llavors... Uns 16 llagostins, o més. Jo he posat 16, 4 per cap, però a veure, jo em posaria més, eh? Això cadascú el que vulgui. 2 cullerades de tomàquet fregit o natural ratllat. Si el poses fregit vas més ràpid, però si no vols ficar-ho fregit perquè no en tens i tens 2 tomàquets per allà, bueno, va, doncs vinga, posa el ratlles i també va bé. Un all, una ceba i brou de peix, que pot ser que l'hagis fet tu el cap de setmana amb aquells 4 caps que tens del peix que has comprat o pots utilitzar un brou de peix ja fet. Què farem? Primer posarem a sofregir la ceba i l'all i mentre se sofregeix doncs tu peles els llagostins, no? Peles els llagostins, treus la tripeta i apretem el cap perquè surti el corall de dintre i ho fiquem en una tasseta, no? Llavors, quan la ceba i l'all ja estan sofregits i tirem les 2 cullerades de tomàquet, donem unes voltes, això ja no cal donar-li massa voltes perquè el tomàquet ja està fregit. Si el posem cru, doncs ens esperem uns 5 minutets, que el tomàquet quedi una mica confitat i que perdi aquell àcid del tomàquet cru, eh? Quan ja estigui el tomàquet fet, afegirem els llagostins i el corall. Li donarem unes voltetes, afegirem els fesolets i una miqueta de brou de peix, una mica que no quedi negat, només una mica, que lligui una mica la salseta.
Amorosit una mica
sí,
i brou.
Sí, que quedi així una mica amorós, exacte. Ho coem uns 5 minutets... I ja ho tenim, 5 minutets aproximadament, eh? Heu de veure doncs, que tot queda ben integrat. Què li ficaríem? Potser una mica, si voleu, de picada d'all i julivert, una mica de julivert fresc, que li dona així una mica de frescor. Com ho acompanyaríem? Amb una mica d'amanida i de postres, un làctic, una fruita, 5 anous. A veure, és molt pràctic, és una recepta. Molt pràctica i molt, molt ràpida.
I molt fàcil de menjar, també.
I molt fàcil de menjar, exacte.
Pensava
perquè...
en els més petits,
sí,
és molt fàcil.
Els hi agrada molt, les
no gambetes. No dona feina.
No. Mira, tot avall.
Cullera i vinga.
I els més petits, mira, si l'amanida no d'allò... Ja és complet, eh? Ja poden anar al col·le tranquils.
Sí, sí, que... hi ha energia.
Que arribaran a l'hora de berenar, segur.
Explica'ns una altra idea, va.
Doncs mira... és un peix que vaig fer l'altre dia, mira, facilíssim, eh? Trieu el peix que més us agradi perquè va bé amb tots els peixos.
Blanc, blau, és igual?
Blanc, blau, el que vulgueu. Va bé amb tots.
Tu amb quin el vas fer?
Jo el vaig fer amb barat, però també l'he fet amb llucet de ració. Vull dir que, si veus, són peixos molt diferents.
Molt diferents, sí, sí.
I perquè el suquet agafa el gust, doncs, del peix que li poses. Què necessitem? Mira, pebrot verd, una miqueta de tomàquet fregit i picada d'all i julivert, que això, reprenent també el batch cooking, sempre hauríem de tindre a la nevera. Un potet amb picada d'all i julivert amb una miqueta d'oli.
A punt.
A punt. No en feu molt, perquè, a veure, tampoc no es tracta de tenir-ho a la nevera 3 mesos. No, feu poquet i així el podeu anar renovant cada setmana. Aquesta picada és que et soluciona qualsevol plat que t'hagi quedat una mica soso. Dius, uf, això li falta una mica d'ànima. Doncs res, una miqueta d'all i julivert. Per això ja el teniu fet, val? Doncs mira, què faríem? A més, una altra cosa que també està molt bé és que aquest plat el pots fer amb el peix sencer. El pots fer amb el peix sencer o el pots fer amb els filets, és igual.
Filetejat.
Però el pots fer amb el peix sencer, tal qual. Doncs mira, començo. Agafem una olla que hi capiguin els peixos sencers i li fiquem una miqueta d'oli i el pebrot, tallat a trossos grossos, eh?
Què comptes, un peix per persona?
Un peix per persona i un pebrot per persona, més o menys, o mig. Això a gust de cadascú. A casa poso un per persona. El tallo a trossos grossos i li dono unes voltes. Quan ja li he donat unes voltes al pebrot, que ja ha perdut, que ja no és tan dur, però tampoc que quedi tou, eh? No, unes voltes, que sui una mica i prou. Llavors hi tiro la picada d'all i julivert, li dono una volta, el tomàquet i una miqueta d'aigua. I això ho deixo bullir. Quan ja veig que tot ha bullit, hi fico els peixos. Ho tapo hermèticament i ho deixo coure fins que els peixos estan cuits.
Ja està.
Ja està.
Facilíssim.
Facilíssim. Aquí, quin és el quid de la qüestió? El quid de la qüestió és no ficar massa aigua. Perquè si no, sí que llavors el suc et queda molt aigualit. Has de ficar poca aigua i després, quan poses els peixos, el peix també va deixant tot el seu líquid. I llavors el suquet queda amb el mateix gust que el peix que has posat. Per això és igual el peix que hagis posat. És igual. Si poses barat, tindrà gust de barat. Si poses lluç, tindrà gust de lluç. Ves?
Si el poses sencer, necessitarà una mica més d'estona.
Exacte.
Si són filets, es fa més ràpid.
Sí, es fa més ràpid. Però també és veritat que moltes vegades el peix filetejat, si no controlem bé, ens queda com a més sec.
Més sec, no?
En canvi, el peix sencer, doncs, sempre ens queda com més humit, més amorós. L'espina també dona molt de gust al caldo de cocció. Per això és recomanable fer-ho amb el peix sencer, eh? Però bueno, jo ja entenc que de vegades el peix sencer costa de triar.
Sí, clar, penso que després un cop a taula no pot fer mandra.
Sí, sí.
I en canvi
sí.
El filet
sí,
no rondinen tant.
No rondinen tant.
Però sí que és veritat que hi ha el risc de que surti sec.
Sí, però bé, ens hem d'anar adaptant doncs al gust de la família.
I he al·lucinat molt, amb aquestes 4 propostes d'avui. Molt diferents i, com sempre dius, i és veritat, facilíssimes.
Són fàcils. El que sí que és veritat que hem de tindre la precaució de pensar-ho, de pensar abans, és que sempre la cuina ens la podem fer molt fàcil si nosaltres dediquem un temps abans a pensar què farem.
Planificar.
I tenir-ho una mica avançat.
Planificar,
sí.
Llista de compra...
Sí, és que els temps no són com els d'abans i llavors no podem cuinar com les nostres mares ni com les nostres
àvies.
Avui
què farem, això? Doncs vinga, vaig a plaça, clar. Compro el peix, la carn, torno a casa, m'hi poso... No.
No, no, són vides molt diferents. Llavors hem de canviar el xip, ens hem d'adaptar.
Doncs gràcies per ajudar-nos a adaptar-nos i per aquestes idees brillants. T'esperem d'aquí un meset.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, Gemma, bona setmana.
Em dic Sánchez Mata. M'agrada el meu nom, el primer cognom, i sobretot l'altre. Tothom em diu que sóc guapa, si no, pobres d'ells, els torço uns turmenys, i em quedo tan ample. Tampoc no sóc tan violenta, pego però lo just quan tinc un disgust. Sóc de sang calenta, i qui digui que m'ho invento ja pot tremolar. Mata bé de matar. Mi apellido lo llevo dentro. Com tots els nens petits, tenia molts amics, però era molt estrany. Només amb 7-8 anys em prenia tan a pit els meus jocs preferits, que vaig perdre els companys. Vaya jocs, vaya enganys. Jo era molt bona nena, m'encantava jugar a mata conills. I no entenc per què les mestres, quan matava algú, sempre em feien crits. Quan era adolescent, el meu cercle de gent tampoc no era molt gran. Tothom sortia pitant, tenia un pretendent, amigues confidents, però clar, tenien grans i els vaig anar matant. Jo sóc molt bona amiga, recordo totes les dates de defunció dels meus amics i sovint em poso nostàlgica.
Amb una dona i un grup de casa, l'Anna Roig i l'Ombra de Ton Xen, i aquest Trini Sánchez Mata, acabem aquest dilluns 19 d'octubre al Penedès en Xarxa, posant punt i seguit aquestes 3 hores de ràdio de Penedès, en majúscula, dalt i baix, que us hem acostat des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Demà ens retrobem de 9 a 12. Adéu-siau.
El vaig estimar tant, tant, que el vaig matar d'amor a mitjanit. En plena acció al llit, nit de noces inoblidable, en aquell hotel de l'Estartit, l'endemà tothom somreia.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.